un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
A l'antena dels 5 minuts més és hora de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic, des de Volcànic Internet. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Doncs molt bé. Bon dia, Joel. Com esteu vosaltres?
Ja t'has mirat el nou iPad?
Ja el deu tenir, ja el
deu
tenir.
No.
No.
Mira, doncs és el tema de l'iPad o tablet. Jo sempre dic, dels tres tipus de dispositiu, mòbil, tauleta i ordinador, si me'n fessin deixar un, deixaria la tauleta, és a dir, sí, eliminaria la tauleta.
Ah, sí? A veure, per què?
Però si me'n fessin triar només un per quedar-me, triaria la tauleta. Sembla una contradicció, però no ho és, eh? És a dir, quan tens telèfon i quan tens ordinador, una tauleta pot no ser necessària, perquè la portabilitat la tens amb el mòbil i les funcionalitats més avançades les tens amb l'ordinador. Però si només has de quedar-te un dispositiu, ostres, quedar-te només amb l'ordinador i no tenir mòbil és un problema, perds tota la mobilitat. I si només et quedes amb el mòbil, hi ha moltes funcions avançades que no les pots tenir. Per tant, si només m'hagués de quedar amb un dispositiu, segurament em quedaria amb una tablet o amb un iPad.
Per tant, tens una tablet o tens un iPad, David, en cas de que passi qualsevol cosa, no? Com a recurs, entenc.
Si t'has de quedar només amb un aparell, sí, de fet és quan fa ja 10 anys Steve Jobs va anunciar el primer iPad, doncs quedava molt clar que era un aparell que competiria frontalment amb els ordinadors, i de fet hi ha moltes persones, fins i tot en l'àmbit professional, que han abandonat l'ús de l'ordinador i que estan doncs tot el dia treballant amb la tablet. I en aquest cas, doncs, una de les notícies que portem avui és aquest anunci en la jornada d'ahir dels nous iPads. En aquest cas, de fet, i ho lligarem amb una notícia que vam comentar la setmana passada, que parlàvem de que la Unió Europea obligarà a les empreses a fer servir el connector USB-C per carregar els dispositius. I en aquest cas la notícia és que aquest iPad que surt ja la setmana vinent portarà aquest connector.
Home, saps que anava a dir? La notícia és que no el portarà.
Sí, jo també.
I haurem de comprar un adaptador.
Sí, que s'han passat les normes de la Unió Europea pel port USB. No, doncs... doncs en aquest cas passen pel tub.
Escolta, Apple... això és una dita del món informàtic.
Sí, et anava a dir, que aquesta és del gremi, no?
Sí. Doncs sí. La notícia és aquesta, que el primer aparell així important que surt després de la notícia, sembla que Apple ha accedit a fer servir aquest estàndard, que és el connector USB-C, i aquest nou iPad és un iPad que surt per un preu aproximat d'uns 500 euros, la versió més bàsica, eh? Aquí si anem afegint accessoris i li anem afegint més potència i més memòria, es dispara per sobre dels 1.000 euros, però la versió més bàsica està al voltant dels 500 euros i és la desena evolució d'aquest iPad original que Steve Jobs presentava doncs fa uns anys, i que s'ha convertit ja en un aparell d'allò més habitual a les nostres llars.
Escolta, David, a mi sempre m'ha impressionat, de fet l'he vist poques vegades, l'iPad, però la versió gran, una versió que és fora del que estem acostumats. Em sembla que la normal, em sembla, són 11 polzades, si no recordo malament, però llavors hi ha la versió gran, que és gairebé de la mida d'un ordinador portàtil. Ha tingut sortida, tradicionalment, aquest tipus d'iPad?
Sí, de fet, deies que és gairebé, no, sense el gairebé. L'iPad Pro, la seva versió més gran, són 12,9 polzades, és a dir, pràcticament com un ordinador portàtil estàndard. I, sobretot, amb perfils professionals que no fan servir l'ordinador i que van tot el dia amb l'iPad, doncs clar, una pantalla de 13 polzades és el que estàs acostumat a treballar, i per tant sí que té sortida. La prova de que té sortida és que ja fa uns quants anys que funciona i que en aquesta nova versió que també es va anunciar ahir i que porta un processador actualitzat M2, doncs també hi ha aquesta versió de 12,9 polzades.
David, pels profans en la matèria, la diferència entre els iPads, perquè hi ha els Pro i els Air, quina és? I del que esteu parlant estan les dues versions, és una?
És a dir, ahir es va anunciar el nou iPad a seques, per entendre'ns, la versió bàsica de l'iPad. Normalment, la versió bàsica de l'iPad porta les prestacions tècniques que tenia l'iPad Pro fa un o dos anys. És a dir, a nivell de processador, l'iPad nou porta el processador que duia l'iPad Pro de l'any passat. I l'iPad Pro, que es va anunciar ahir, porta el nou processador M2, que és un processador que Apple ha anunciat aquest any, que porten també els MacBooks, els ordinadors portàtils d'Apple, i que, bé, doncs fa que tot vagi més ràpid, que pugui fer més càlculs, que els videojocs funcionin millor, que puguem veure més pel·lis, que puguem escoltar música i podem fer-ho tot molt ràpid i molt bé, que al final és això, no? El que et venen és més prestacions.
És el que anava a dir, aquesta és com la novetat, per entendre'ns, és a dir, el motiu pel qual hauries de canviar i agafar-te aquest nou?
Aviam, sobretot, qui té sentit que es canviï cada any aquest dispositiu? Doncs els professionals que necessiten prestacions d'alt rendiment. Penso, per exemple, en fotògrafs, penso en gent que es dedica al món de l'audiovisual, dissenyadors. Clar, una persona que edita vídeos, si té un iPad amb més processador, doncs probablement el que l'any passat trigava 30 minuts a renderitzar, amb un nou processador podem trigar 15. I si s'estalvia la meitat de temps, això té un impacte econòmic que justifica anar renovant cada any el dispositiu.
David, i una qüestió, han millorat la càmera?
Sí, i no només la càmera, que hi havia hagut moltes queixes, que estem parlant d'aparells que són caríssims i que tenien, fins l'any passat, tenien una càmera frontal bastant regular. No només han millorat la càmera, sinó que han afegit aquest sistema que permet que si tu et vas movent, per exemple, imagineu-vos que teniu l'iPad posat sobre una taula i tu estàs dret, no sé, a la cuina, mentre vas fent el dinar, doncs la càmera et va seguint, és a dir, a nivell digital va enfocant-te, et va enquadrant en tot moment, malgrat que tu et vagis movent. És a dir, la càmera físicament no es mou, sinó que és això, és un efecte digital que fa que et vagi enfocant en tot moment a mesura que tu et mous.
Ui, perquè, David, això és molt perillosa, eh?
Sí,
perquè clar, tu ho dius amb tota la bona fe, és a dir, tu estàs fent el dinar i, esclar, necessites que la càmera et segueixi mentre tu vas posant l'olla al foc, però, clar, imagina't que tu et vols amagar i no vols que et vegin i tal, llavors, clar, si la càmera et va perseguir, és com un malson, això.
Sí, però és a dir, el grau de reconeixement d'imatge que tenen aquests dispositius, no el d'aquest any, ja fa alguns anys, és espectacular. Mira, l'altre dia feia jo una prova en la galeria de fotos de l'iPhone, vaig buscar una paraula, el nom d'una ciutat, val? I em van sortir les fotos que jo havia fet en aquesta ciutat. Uh-huh. I una foto d'una persona que no era d'aquesta ciutat, i com és que em surt això? I vaig fer zoom i en la samarreta d'aquesta persona sortia el nom de la ciutat.
Mira. És que anava a preguntar, com va aquesta selecció? És a dir, perquè capta que tu a nivell de geolocalització estaves allà perquè tu li vas posar el
Correcte.
Nom o per què ho fa?
Quan nosaltres fem una fotografia amb el telèfon, a part de la imatge, el telèfon recull tota una sèrie de metadades. Amb quin dispositiu s'ha fet la foto, quina resolució té, quin tipus d'arxiu és, i també dades de geolocalització. Però a més ara, si a la imatge surt text, aquest text també queda enregistrat com a metadades, i és per això que aquesta foto, que no estava feta en la ciutat en qüestió, sí que sortia en una samarreta el nom de la ciutat. Per tant, reconeixement, és això, quan tenim una càmera en un d'aquests dispositius ens està radiografiant i ens està controlant, vaja, com a la pel·li allò del Gran Hermano.
Jo sé d'una persona de la meva família que quan, ja fa temps, quan anava a llocs, quan teníem les càmeres analògiques, per entendre'ns, sempre feia la foto dels cartells dels llocs per recordar llavors on era.
Ah,
perquè després passava que si passava temps es revelaven les fotos, doncs deixaven allà per fer àlbums, llavors ningú se'n recordava del lloc on era, no? Clar, tot això ja ha variat, ara ja no ens cal. El mòbil sol, encara que no li diguem, ja capta els llocs on estem, encara que a vegades, com ara t'ho expliques, pugui haver-hi algun error a causa d'això, no? Però entenc que, clar, fas una fotografia i hi ha un cartell amb un nom i automàticament, encara que tu no estiguis geolocalitzat en aquell moment, la càmera capta que estàs en aquell lloc, no?
És evident que aquells que es dediquen a fer àlbums, com abans, els fabricants dels àlbums que teníem tot, de tota la vida a casa, ja fa temps que em sembla que han diversificat el negoci, si no han tancat, no?
Bé, jo el que us recomano, tant si teniu iPhone com si teniu Android, és que aneu a la galeria de fotos i feu cerques per paraules, és a dir, que li dieu, no sé... Perro i Barcelona, i et sortiran fotos fetes a Barcelona en les quals surt algun gos o...
Fetes per tu mateix,
Sí, sí, anem a la nostra galeria de fotos i intentem fer cerques. Realment espanta una mica, perquè dius, ostres, quin nivell, que controlats que estem i com saben ja no només on fem la foto, que això al final són dades objectives del GPS del mòbil que s'incorporen a la foto, sinó què és el que estem fotografiant. Si és un esdeveniment esportiu, un concert, un passeig pel bosc, al mar, a la platja, tot això és espectacular.
Escolta, David, i ara que comentes això, i no és un dels temes que tenim al guió del programa, però ara m'hi has fet pensar, perquè tu deus tenir també l'Apple Watch, no?
No, mira...
No el tens?
No,
avui,
això
avui,
és una...
Avui en David Jané...
Està caient el mite, Sí. No pot ser això, David.
No saps mai per on te sortirà aquest home.
Mira, jo l'Apple Watch és la corbata dels del món de la tecnologia. Jo sempre deia que la corbata és com un collar que te l'has de posar perquè t'obliguen o, bé, diguéssim que és... un símbol d'esclavitud en aspectes de moda, per entendre'ns, i jo crec que l'Apple Watch o qualsevol rellotge intel·ligent és exactament el mateix, és una eina que esclavitza la persona, perquè al final, més enllà de donar-te l'hora, que qualsevol rellotge ho pot fer, és una eina que està constantment cridant la teva atenció, perquè et van arribant notificacions, avisos, et vibra el canell. Hi ha una cosa que em molesta molt, que és quan estic amb alguna reunió o amb algun sopar i veus una persona que constantment va mirant el rellotge perquè i dius que, o sigui, la sensació que tens és que aquesta persona té pressa i vol marxar.
Sí.
Però realment el que li està passant és que li estan entrant notificacions al rellotge. Aleshores, per tenir un Apple Watch i tenir totes les notificacions parades, encara no hi he entrat. No descarto entrar-hi en el futur, però de moment encara em mantinc a la resistència.
De fet, David, t'ho preguntava perquè una de les coses amb la que ens trobem sovint aquelles persones que portem un Apple Watch és que, per exemple, en una reunió et pot arribar a interrompre com un autèntic maleducat. És a dir, de cop i volta estàs parlant d'un tema, et salta el rellotge i diu sí. Me parece que no he entendido lo que has dicho.
Sí.
No?
Sí,
clar, això et pot arribar a posar en un compromís perquè pot donar com la sensació de que de fet és aquesta, que el rellotge t'està escoltant. Per tant, aquella conversa no és tan privada com a priori podria semblar, no?
Sí, és aquests assistents de veu que estan permanentment escoltant les nostres converses generen situacions incòmodes com aquesta que dius, sí, i tant. Sí. Jo, per exemple, hi ha una cosa que m'agrada molt fer, que és quan estem en una videoconferència i veus que l'altra persona no porta auriculars, és a dir, que el so de la videoconferència està sonant per algun tipus d'altaveu de l'ordinador o no, és intentar activar els seus dispositius intel·ligents, és a dir, fer un Alexa o un OK Google perquè de cop i volta es dispari a l'assistent que té l'altra persona a casa seva.
Ah, això ho fas tu a distància, eh?
Sí, són bromes d'informàtics.
molt bé. Avui ara ja ens falta només una d'aquelles dites, de fet ja n'has dit una, la de l'USB és molt bona.
Sí. Molt bé.
Anem
a Netflix perquè sí. Ho vam comentar, mira, així de passada, divendres passat així, i és un tema digne d'aturar-nos-hi un momentet, perquè, bé, entren els anuncis, no? És una mica com una versió de Spotify, per entendre. Spotify té la versió que no pagues.
La versió free.
Sí, no? El que passa és que aquí sí que pagues.
5,49 € al mes, que aproximadament és la meitat de preu que la subscripció bàsica. I podem accedir a Netflix amb les següents limitacions. Una limitació és que no podem descarregar contingut, com sí que podem fer amb les altres versions, amb les altres subscripcions. La segona restricció és que podem veure les pel·lícules amb una qualitat com a màxim de 720 alta definició. Per tant, no podem veure amb ultra alta definició ni 4K. També que veurem aquests anuncis de 20 segons doncs com els canals de televisió, abans de començar la pel·li o abans de començar la sèrie. I finalment, i jo crec que això és la pega més gran, no totes les sèries ni totes les pel·lícules estaran disponibles per als subscriptors d'aquest pla. És a dir, que
no
surt
gaire
a compte,
no, David? Perquè, clar, l'altre em sembla que està 7,99, no? Diria, o 8, ara no ho sé, la subscripció.
Bé, ja,
vull dir que no hi ha tanta diferència.
Amb pujada, sí, estava al voltant dels 10 euros.
Sí, sí,
l'han pujat. Ha pujat, sí. A 10, d'acord. Sí. Perquè anava a dir, clar, si hi ha 2 euros de diferència, què vols que et digui, no? Potser no sé si val tant la pena.
Sí, jo crec que ho fan... És a dir, no tan enfocat a usuaris que baixaran dels 10 euros als 5,49, sinó pensant en aquells usuaris que no estan pagant i que abans de... I que el salt a 10 euros era molt gran, doncs dir, mira, faig una subscripció amb publicitat de 5,49 i quan ja m'acostumo a Netflix, doncs arriba un moment que dic, va, doncs ara ja pago una mica més i em trec els anuncis, em trec totes aquestes limitacions que comentava. És a dir, que jo crec que Netflix ho fa per captar un perfil nou de subscriptor. Netflix, que ahir va anunciar les dades financeres d'aquest últim trimestre i després d'uns trimestres fluixets que l'havien penalitzat moltíssim, doncs tant a la facturació com al nombre de subscriptors ha tornat a remuntar i sembla doncs que han passat els núvols i bé, doncs... tornen a anar les coses bé a Can Netflix.
De fet, Disney em sembla que també havia anunciat que abans d'acabar aquest any volia oferir una versió més barata i amb anuncis. Pot ser que anem veient que les plataformes s'hi van sumant totes?
Sí, de fet és ben curiós, perquè estem donant la volta, estem sí. Reinventant la tele de tota la vida.
Exacte.
Amb anuncis...
És com tornar enrere, això, eh?
Sí, jo suposo que el que fan és això, és a dir, han fet primer un producte per un perfil d'usuari més premium que està disposat a pagar 10 o 12 o 15 o 16 euros al mes a canvi de tenir un catàleg potent, alta qualitat, etc., i que ara estan fent aquestes versions més bàsiques per poder doncs, atraure a un públic que no estava disposat a pagar aquests 10 o 12 euros i que, en canvi, aquests 5,49 poder sí que li semblen raonables.
Molt bé, doncs bé, una opció més que em sembla que ja aviat ho posava, em sembla que aquest mes de novembre, si no vaig errada, David.
El dia 10, el 10 de novembre comença, s'activa aquest nou model de subscripció, recordem 5,49, però no podrem ni descarregar contingut, no podrem veure amb ultra alta definició, és a dir que sí que és alta definició, amb les teles més antigues es veurà bé, molt bé, però hi ha aquesta versió amb ultra alta definició que sembla que bé, que els personatges de la pel·lícula els tinguis a la sala d'estar de casa.
De fet, David, amb tanta alta resolució de vegades es veuen fins i tot els trucs del cinema, eh? Jo últimament he vist una 4K i clar, vaig veure, no sé si era El Senyor dels Anells i clar, ho vaig veure com tot tan prefabricat, saps? És a dir, sí. amb una televisió menys sofisticada et diria que gaudies més del propi muntatge que no, com més definida és la imatge, més veus els trucs d'ordinador,
no? Més imperfeccions.
I a vegades et dona com la sensació de que més que una pel·lícula és com un videojoc. I és curiós això. Escolta, digues.
Amb això hi ha una història que és molt curiosa. Vosaltres sabeu que la indústria que acaba marcant quins són els estàndards en el món audiovisual és la del cinema per adults. Amb aquestes tecnologies de super alta qualitat, de super definició, les actrius i actors d'aquest gènere de cinema estan preocupats o protesten perquè clar, és qualsevol imperfecció amb l'alta qualitat
es veu
aleshores hi ha hagut molt de rebuig i fins i tot hi ha certes productores que no enregistren o no editen en aquests formats d'alta definició perquè els hi costa trobar actors i actrius que vulguin gravar amb aquest format.
Clar, és que si a l'altre cantó, com ara deia en Joel, tens els videojocs i tot el que és el món de l'animació o de la recreació per ordinador, on allà la perfecció sí que t'existeix perquè la crees tu, i allà sí que poder tens, no? Ho pots veure d'aquesta manera perquè fins i tot fa que es vegi millor, però clar, si ho compares amb la realitat és bastant diferent, no? I o acceptem, sí, sí. Al final o acabem acceptant la realitat com és, o si no, no podem emular una cosa perfecta quan no hi ha perfecció, no?, a l'altre cantó.
Correcte, sí, sí, és exactament així. Sí, sí.
Bé, David, jo t'anava a preguntar si t'ha arribat que ja existeix Spotify en català.
Ha arribat, m'ha arribat, i crec que això formava part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça.
Ah, mira.
I bé, esperem que sigui la primera de moltes d'aquestes multinacionals que, doncs, té la sensibilitat de oferir el seu producte en un idioma que parlem més de 10 milions de persones, que volem tenir, doncs, els mateixos drets, doncs, que els altres ciutadans que parlen altres idiomes i que tenen aquestes aplicacions en el seu idioma.
El que passa és que l'hem d'actualitzar, David, l'aplicació del mòbil.
Sí, això, com sempre, aquí sempre diem que les aplicacions hem de mirar de tenir-les sempre en l'última versió, per un tema no només de funcionalitats, com en aquest cas, sinó també per un tema de seguretat, igual que sempre insistim en el tema de que hem de canviar la contrasenya del correu electrònic.
Que en David nostra... no es cansarà mai de dir-ho, eh?
Per cert, no em canso mai.
Suposo que hi haurà coses que també la gent tingui una mica de paciència, perquè mira, ara he entrat a mirar-ho i jo he vist que ja el tenia canviat directament al català, però és veritat que em surt els teus programes, escoltat tot en català recentment, especialment per tu, basat en el que has escoltat, i això diu, lo que no te puedes perder. Aquest em surt en castellà. Una sí. única frase. Aquestes coses segurament aniran passant, però vaja, sí, sí, que sí. és cert que jo he vist i ja de cop i volta suposo que devia actualitzar i ja el tinc en català, entrat directament, sí, sí.
Molt bé.
Em diu bon matí.
Veus? És que, a més, és una mica Pompeu Fabra i tot.
Exacte.
David, què ha passat als hospitals catalans? Un bon ensurt, no?
Sí, la notícia va ser que hi va haver-hi un atac, un ciberatac important per extreure dades. De fet, es van publicar, després d'aquest ciberatac, en diversos foros sobre ciberseguretat i d'aquesta internet profunda que a vegades parlem aquí al programa, es van publicar 52 gigas de dades privades d'usuaris de diferents hospitals de Barcelona, de l'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu, i bé, doncs, com sempre diem, estem exposats també als delictes a la xarxa, i en aquest cas, doncs, és un atac important, perquè no oblidem que estem parlant de dades extremadament sensibles, dades, noms, DNIs, però també historials mèdics dels pacients, i això, doncs, evidentment és un problema greu. Salut, de moment, el que s'ha afanyat és a garantir que l'atenció en serveis d'urgències i medicina, diguéssim, primària, estiguin garantits, però clar, és un problema greu que aquestes històries clíniques estiguin
exposades.
En mans no desitjades, sí, sí.
Perquè què hi poden anar a buscar amb una història clínica, a no ser que siguis un personatge més famós i més mediàtic?
Bé, aquí podem dir que hi ha dos objectius. Els pirates que han fet això, el fet de penjar-se la medalla i dir jo vaig ser el que vaig entrar i vaig obtenir aquesta informació. En aquest món dels ciberatacs i de la pirateria informàtica, com més important i més greu és l'atac que perpetres, doncs més prestigi tens, i fins i tot recordem que aquest tipus de persones després les empreses de ciberseguretat els van a buscar per treballar amb ells, és sí. a dir, fan currículum fent aquests atacs, això d'una banda. De l'altra banda, és qui pot estar interessat en aquestes dades? Doncs segurament en el mercat negre i de manera no oficial, però pensem en companyies asseguradores, per exemple.
És a dir, que, David, pel que expliques, un hacker pot acabar, que a veure, a priori fa una cosa, diguem, de fraudulenta, pot acabar sent premiat per fer-ho?
Premiat en feina,
treballant.
Vols dir?
Sí, 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 clar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, evidentment ells quan actuen ho fan amb pseudònims i de manera anònima i tal, però si tu després en un procés de selecció amb una companyia de ciberseguretat acredites que ets qui has fet això i com ho vas fer i com vas entrar i com I com vas poder penetrar en el sistema, això al final et fa currículum i et dona un prestigi que segurament et serà recompensat amb una molt bona feina.
La perversió del sistema.
Ostres, sí, perquè clar, jo no m'imagino anar a una empresa.
Bueno, és que vindrà a buscar l'empresa, si saps qui ets.
Però, per exemple, jo no m'imagino anar a una empresa en el món... No informàtic, no m'imagino anant amb una empresa i dir, escolti, si jo miri l'empresa anterior vaig fotre mal la caixa, saps? I mira, ho vaig fer així i tal i qual, i escolta, i que em diguin, doncs mira, et contracto i a més et pago el doble, saps? En canvi, en el món informàtic això sembla que va així, no?
Bé, en el món real també passa això. Hi ha molts cops la policia se'n va a la presó a buscar confidents a canvi de beneficis penitenciaris. Aleshores, jo deia, escolta'm, tu explica'm com has fet això o qui està implicat en aquesta trama i et donarem protecció i certs beneficis penitenciaris. Per tant, en el món virtual, d'una manera similar, si tu demostres que tens coneixements de ciberseguretat fent caure un sistema, com és en aquest cas el del Sistema Català de Salut, doncs és molt probable que aquesta persona acabi tenint una molt bona posició en una companyia de ciberseguretat.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs ho tindrem en compte, bé, no nosaltres, sinó totes les empreses i hackers que hi treballin, però sí que és cert que és una cosa que ho hem comentat més d'una vegada, però que passa en el sector. David, se'ns acaba el temps, moltíssimes gràcies, tindrem en compte tot el que ens has dit, veurem a veure Netflix què tal li va i si darrere d'ella hi van anant també la resta de plataformes, i ho anirem comentant aquí la setmana vinent més coses.
Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Una abraçada, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes. 5 minuts més!